Ara també vull saber veure què saben els estudiants, perquè una cosa és el que diguin els protocols, una altra cosa és el que puguin anar sabent els professors, i l'altra és el que sàpiguen els estudiants. Vull parlar amb un parell de casos. El primer és el del Jordi Martín, ell és estudiant de Psicologia i coordinador de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres teniu clar com serà el curs o no?
La veritat és que hi ha poca informació en general sobre com serà el curs. Hi ha informació, sobretot, de com serà pels estudiants de primer. En principi, el que vol la universitat, en principi el que vol la Universitat de Barcelona, que és on jo estudio, és intentar, doncs, que les classes de primer i segon curs siguin el màxim de presencials possible. Això seria en torns rotatius, quan es pogués, i també virtuals, però pels estudiants de tercer i quart doncs és bastant tot una incògnita, no?
Clar, no sabeu ni si hi haureu d'anar alguns dies, si no hi haureu d'anar, o quins dies sí, quins dies no, no sabeu res d'això.
Doncs la veritat és que a dia d'avui no tenim instruccions, de fet, de com serà aquest proper curs. La veritat és que molts estudiants comencen a, diguem-ne, a preocupar-se per aquest tema, perquè el tema de l'habitatge, per exemple, han de començar a preveure'l amb molt de temps d'antelació, han de saber si han d'anar o han de llogar algun pis, si han d'agafar, quin tipus de transport han d'agafar. Sí que és veritat que la universitat ha fet una inversió força important en matèria de virtualitat, estan instal·lant càmeres, etc., com a mínim la Universitat de Barcelona, a la majoria d'aules, però com es traduirà això, si serà més virtual que presencial, doncs a dia d'avui encara és això, doncs, una gran incògnita, no?
Parlaves sobretot que els de tercer i quart són els més afectats. Clar, això també no només és pel fet de les classes, sinó també, imagino, per les pràctiques. És a dir, se sap si n'hi haurà?
El tema de les pràctiques és bastant interessant i la veritat és que aquest curs ha sigut bastant un desgavell. Sí que és veritat que aquest any era el primer que ha passat això, era el primer curs que havia passat i hi ha hagut bastant de descontrol en aquest sentit. De cara al curs vinent, esperem que no repeteixi la situació que s'ha repetit en aquest curs, que és allargar, doncs, diguem-ne, el període d'avaluació, en alguns casos fins al desembre. Això fa que els estudiants, si bé poden acabar les seves pràctiques, depenent dels casos, moltes vegades no poden accedir, doncs, als màsters i han de quedar-se gairebé, doncs, un curs acadèmic, doncs, perdonem l'expressió, però penjats, no? I seria bé que hi haguessin un pla de contingències que en aquests moments no sé si realment s'ha fet, no? Un pla de contingències per veure com es podien fer aquestes pràctiques al màxim d'online possibles sense perdre la qualitat.
Clar, el que vols dir és que hi haurà molts alumnes, especialment els que necessitin el títol per treballar o per fer un màster o el que sigui, que no, ara mateix estan bloquejats perquè no han pogut acabar les pràctiques i, per tant, no han pogut completar l'expedient.
Sí, hi haurà una bossa d'estudiants que, evidentment, no podran accedir als màsters en el temps que ells consideraven que els tocava. També ha succeït en altres assignatures, però les pràctiques sí que és un tema força important perquè, clar, les pràctiques que estan dintre d'un programa universitari s'han de complir amb rigor, amb qualitat, i de vegades, doncs, sí que és veritat que la universitat ha intentat, la Universitat de Barcelona, per exemple, és molt gran i hi ha moltes casuístiques diferents, però sí que de vegades ha faltat potser una mica de tacte en alguns casos i hi ha estudiants que crec que s'han quedat una mica penjats, per desgràcia, i tot i que hem intentat pressionar per on hem pogut, doncs de vegades no ha pogut reeixir de la millor manera.
Doncs n'haurem d'estar pendents. Jordi Martín, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, adeu.
Un altre punt també que és, diguem-ne, fosc, o que almenys està en suspens, és què passa amb els Erasmus. Evidentment, si no hi ha turisme, tampoc hi ha Erasmus, perquè si la mobilitat es restringeix, doncs el primer que passa és que aquestes sortides i aquestes estades a l'estranger doncs es compliquen molt. Un dels casos que avui volem parlar és precisament amb una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, que tenia atorgat un Erasmus i que no sé què farà al final. Mar Bermúdez, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu no havies d'anar d'Erasmus?
Jo havia d'anar d'Erasmus a Stirling, a Escòcia.
I quan havies de marxar?
Havia de marxar a principis de setembre. I havia de, perquè finalment no marxaré, vaig decidir renunciar a la plaça després de molts maldecaps, perquè, bueno, evidentment, la situació és la que és. Vaig estar fins pràcticament fins l'abril o al principi del confinament. Jo seguia fent tots els tràmits i com si me n'hagués d'anar, i la universitat ho facilitava, tant l'allotjament, les assignatures, tot perfecte. I va haver un moment, bueno, com tothom, suposo que tenia l'esperança que al setembre això ja estaria i que podríem fer vida normal, però va arribar un moment en què es va fer un comunicat dient que oficialment el primer semestre, com a mínim, seria virtual. I vaig haver de prendre la decisió de que no era l'Erasmus que jo esperava fer i doncs potser no em compensava marxar i tot per fer classes virtuals, no?
Clar, no t'asseguraven que poguessis anar a la universitat allà.
Exacte. Bé, de fet, asseguraven que el més probable era que no poguessis.
Clar.
Sí.
I saps de casos de companys teus que també s'hagin trobat amb aquesta situació i hagin renunciat?
Sí, sé de companys que també han renunciat, abans que jo inclús, perquè ja des de molt al principi van dir que no es podia, o perquè potser marxaven a Itàlia o a altres països on la situació estava més crítica, sobretot al principi, i van decidir renunciar. I també hi ha companys que mantenen la decisió i igualment marxen, tot i els dubtes i tot. Al final també hi ha una part molt personal que estàs disposat a fer front, no? I acceptar que et pots trobar.
I, clar, descartes ja fer Erasmus en algun moment si les coses milloren, perquè imagino que t'agafa també en un moment de la carrera que no tampoc tens molt marge, imagino.
Exacte. Aquí és un dels punts que al final l'Erasmus es pot fer durant uns anys concrets, jo ja faré quart, per tant, se m'acaben les opcions, i a més, quan renuncies a un Erasmus, perds l'oportunitat de sol·licitar-ne un altre, per exemple, per final de curs, en cas que la situació millori. Un cop renuncies, doncs, durant aquest curs acadèmic no pots tornar davant Erasmus. Per tant, sí, era gairebé un somni per mi, era, bueno, em feia moltíssima il·lusió, i va ser bastant difícil decidir que potser aquesta experiència doncs al final no estaria a la meva vida.
Doncs una de les moltes conseqüències que ha tingut aquesta pandèmia, que clar, ara que comença aquest curs, doncs no es pot fer les coses com la gent voldria i com estàvem acostumats a fer, i una de les conseqüències és doncs això, que els Erasmus no són com eren abans, i molta gent, doncs, com ara ens explicava la Mar, decideix doncs que per anar a fer classes virtuals a Escòcia pues, no compensa. Mar, moltíssimes gràcies per confiar en el programa.
A vosaltres, moltes gràcies.
I per intentar una mica resoldre tots aquests dubtes, els que ens plantejava, per exemple, sobretot el Jordi, també els que explicava el Josep Manel Silva fa uns minuts, vull saludar a aquesta hora la directora general d'Universitats de la Generalitat, la senyora Victòria Girona. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, d'entrada, per aclarir-ho, el curs universitari serà mig presencial, mig virtual, ja és segur, o hi ha possibilitat que sigui 100% virtual o d'alguna altra forma?
Bueno, doncs en principi les universitats, nosaltres vam, dins de la incertesa que vam viure el segon semestre del curs passat, però sobretot amb aquest curs, nosaltres ja vam fer un acord de declarar tot aquest curs acadèmic com un any, diguéssim, d'excepcionalitat, no? Per entendre una mica de què parlo, el sistema universitari català està integrat per 12 universitats, de les quals 11 són presencials. Per tant, van tenir un impacte més important en tot el tema de la pandèmia. Llavors, Des dels anys 70 es va crear el que es coneix com el Consell Interuniversitari de Catalunya, que és el CIC, per abreviar. Llavors, amb el CIC, nosaltres el que fem és acordar les polítiques, diguéssim, al marc general de les 12 universitats. No? Llavors, dins d'aquest marc, i en previsió de la incertesa del curs 2021, ja vam fer un acord el 4 de juny que es basava en dos punts fonamentals. És a dir, nosaltres creiem que el professorat havia de saber com impartiria les assignatures al curs 2021, per tant, havíem de...
Senyora Girona, no sé què deu estar fent amb el telèfon, però intenti buscar millor cobertura perquè no la sentim del tot bé.
No?
Ara sí. Sí, sí.
Ah, bueno, no sé on m'he quedat del tema, però bueno, no sé on s'ho quedat, però bé,
no,
per abreviar una miqueta.
Sí, sí.
Són 12 universitats, de les quals 11 són presencials, i llavors sí vam acordar en el Consell Interuniversitari de Catalunya quin era el marc general per al curs 2021, no? I llavors vam acordar el que es diu la docència mixta, que per tant seria fonamentalment docència presencial, però amb activitats no presencials. Llavors, això seria la situació actual. Què vol dir? Que les classes seran presencials, que els grups es mantindran totes les...
Senyora Girona, no sé què li passa amb el telèfon, però d'estones la perdem, la sentim com si parlés més de lluny. Ara la tornem a...
Ara em sent?
No, sí, ara, bueno, ara la sento.
Em sap greu, perquè sembla que és el telèfon que es va perdent. El que us anava explicant,
sí, sí, sí.
La docència és mixta, llavors les classes seran presencials, però mantenint les distàncies, hi ha tota una sèrie de normes que es van aprovar amb el pla sectorial de les universitats, i llavors sí que es farà molta activitat no presencial.
Val.
Es faran les pràctiques externes tal com estan estipulades, amb acords amb educació i amb salut, i després es faran també totes les activitats, diguéssim, per mantenir la qualitat de la formació. I això vol dir que l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari Català, l'ACU, forma part d'aquestes reunions i acords que nosaltres plantegem.
Val. En cas de les activitats presencials, és a dir, a les aules, quants alumnes hi haurà?
Doncs nosaltres es mantenen l'aforament que es deia d'un aforament de l'aula, tenint en compte 2,5 metres quadrats, diguéssim, per estudiant.
Val.
Que és el que se va aprovar en el pla sectorial. O 1,5 metres de distància interpersonal o 2,5 per calcular l'aforament de les aules.
Val.
Sí que es faran pràctiques de laboratori, i si hi ha en algun moment que s'ha d'apropar per algunes pràctiques específiques, doncs sempre amb mascareta.
Sempre amb mascareta, és a dir, a les aules també, o les aules, com passa a les escoles, es podrà treure?
A les aules, en principi, l'acord que vam fer és que si es mantenia la distància i aquest 1,5 metres, no calia les mascaretes. En el cas de pràctiques de laboratoris, i algunes en concret, que s'han de fer una aproximació de menys de 1,5 metres, és a dir, al voltant d'un metre, llavors sí que han de portar mascareta.
D'acord. En el cas dels possibles casos de positiu, sabem que a les escoles hi ha tot això, doncs que si en una aula, en un grup, dona positiu un alumne, després si es plantejarien tancar a partir de més de dos casos. En el cas de les universitats, què passa si un estudiant dona positiu?
Bueno, nosaltres el pla sectorial, tal com es va aprovar, ja cada universitat té el seu pla de contingència propi. I llavors això ja tenen delimitat què es fa en cada cas d'aquests. Tenen uns espais determinats, tenen una sèrie de proves, i en principi això seria la situació que vam aprovar. També està clar que ara s'ha de revisar el que seria el document en situacions de si hi ha rebrots o una nova fase d'onades, que seria fer com un pas de desescalada, l'invers a la desescalada que es va fer, no? Avui per avui està tot contemplat com a la situació actual, no? No vol dir que se detectarà la persona que té el cas positiu, tot el seu entorn, i es buscaria les solucions. Això entra dins del pla de contingència de cada universitat, en principi,
Ara que sentíem aquest cas, per exemple, del Jordi, que ens deia que a ell, clar, les pràctiques li han quedat penjades. Aquestes pràctiques que van quedar penjades, ara podran reprendre-les i això no interferirà, diguem, en les pràctiques que hi han d'haver aquest any?
Però nosaltres tenim acords tant amb el Departament de Salut, És que no he sentit aquest noi, no sé de què eren les pràctiques.
No, tenia unes pràctiques de sí, ell estudia psicologia i tenia unes pràctiques, doncs, explicava doncs, que com en el seu cas hi ha altres, doncs han quedat penjades i que els impedeix acabar l'expedient, diguem-ne.
Vale, doncs sí, això seria, suposo, dins de les pràctiques de psicologia clínica. Nosaltres tenim acords amb el Departament de Salut i amb el Departament d'Educació, perquè són aquelles titulacions que tenen hores obligatòries perquè és per directiva europea. Llavors, psicologia clínica seria una d'elles. Llavors, amb aquest acord que hem fet amb Salut seria... Hi ha uns centres que es posen al servei, diguéssim, de les universitats per fer les pràctiques, tot el sistema del CISCAT, que va molt més enllà de tot el que són els hospitals i els centres d'atenció primària que estaven considerats com universitaris o associats a les universitats. Per tant, tindran moltes més places perquè hi ha molts més centres. I aquí té un paper important l'Agència de Qualitat, que és la que valida que aquestes pràctiques es puguin considerar en centres amb la qualitat suficient com si fos un centre universitari, no? Per tant, nosaltres creiem que amb els acords que hem fet de Salut podrem, perquè som conscients que hi ha estudiants que no les van poder fer el curs passat, i per tant aquest any no només estaran els d'aquest curs, sinó els que van quedar del curs anterior, del segon semestre del 19-20. Això és el que intentarem. De fet, hi ha molta més places, molta més oferta, i després, en el cas, però ja seria el cas que no es pugui fer, que es torni a passar una situació com del confinament i dels centres sanitaris, del problema que van viure, es podria considerar simulacions de les pràctiques. Però sempre seria l'últim recurs. La idea fonamental és que es puguin fer presencialment aquestes pràctiques.
Però, per exemple, en la resta d'estudis, no? Ara mateix hi ha moltes empreses que no accepten estudiants simplement pel simple fet que estan fent teletreball o pel que sigui, perquè no consideren que sigui el moment d'acollir estudiants en pràctiques. Què passa amb aquestes pràctiques?
Bueno, és que aquí hi ha diferents tipus de pràctiques. Hi ha unes pràctiques que són pràctiques en empreses, per exemple, que són assignatures optatives d'algunes titulacions, però no són obligatòries per tenir el títol oficial. Llavors, aquestes, encara que nosaltres podem mediar, perquè de fet nosaltres l'únic que fem és coordinar el sistema i podem mediar amb agrupacions d'empreses perquè tinguin estudiants, doncs seria un cas diferent als altres, no? No és el mateix cas que, per exemple, els estudiants d'infermeria, de medicina o de farmàcia, que tenen obligatòriament, per directiva europea, fer unes hores en centres assistencials o en oficines de farmàcia. Aquests sí que hem d'intentar que ho facin, perquè si no, no tenen el títol. Els que tenen empreses estan una mica regulats per el que l'empresa vulgui, és a dir, perquè nosaltres el que intentem és facilitar i després la llibertat de que l'estudiant vulgui fer-les o no, perquè és un altre tipus de pràctiques. Important, sí, però no són obligatòries per tenir el títol oficial. I el que es van plantejar nosaltres també és que amb aquesta pandèmia no perdessin el curs els estudiants. L'any passat i aquest any, evidentment, seguim amb la mateixa filosofia, que no el perdin, donar les possibilitats i tots els medis possibles perquè ho puguin fer, amb la rigorositat i amb la qualitat suficient.
Oriol Marc, tens alguna pregunta?
Sí, m'agradaria preguntar-li si tenen calculat el cost acadèmic de tenir el curs mig presencial i mig virtual i si creu que això pot causar un perjudici a futur a l'alumnat que en aquests moments o comença o està cursant estudis universitaris.
Vale, a veure, la valoració econòmica la tenim. Hem de tenir en compte, per això insisteixo quan parlem, que som 12 universitats, 11 presencials i una que és la UOC, no presencial. Totes les universitats, pel fet de la pandèmia, han tingut unes despeses que no s'esperaven, que estan totes aquestes despeses relacionades amb aquesta part no presencial. Sí que voldria dir que totes les universitats tenien moltes activitats no presencials, perquè des del tema de la implantació de Bolònia i de l'avaluació contínua hi ha molta activitat no presencial. Per tant, hi ha plataformes, hi ha llicències, hi ha molta activitat d'aquesta, però no per passar, com va haver de passar en una setmana, d'activitat presencial o no presencial. Per tant, hi ha uns costos i cada universitat té avaluat els seus costos, de la mateixa manera que és la compra de portàtils que es van comprar per estudiants, que es van llogar. Cada universitat ho té i nosaltres tenim tot aquest estudi, no? Per tant, hi ha una part de les universitats que diríem són despeses que vam tenir i que se saben i les tenen quantificades i nosaltres les tenim per poder negociar i aconseguir més diner, tant sigui a nivell de Generalitat com Ministeri com a la Comunitat Europea, I després hi ha unes altres que està avaluat, que això s'haurà d'anar veient, que és el que valoren com a falta d'ingressos, és a dir, com una minoració d'ingressos degut en part a que es considerava una baixada de matrícula, tota una sèrie d'altres aspectes. Per tant, econòmicament sí que està avaluat, i he de dir que tenim la quantitat i estem treballant per aconseguir que les universitats tinguin més recursos per afrontar tota aquesta situació de la pandèmia. En el cas, la segona part de la pregunta, que és si els estudiants queden afectats, a veure, és un canvi. S'ha de tenir en compte que es va fer un esforç molt gran per part de tots, de professorats, d'estudiants, de personal de suport a les universitats, perquè en una setmana es va passar d'una activitat presencial a no presencial. S'ha treballat, totes les universitats han treballat amb la línia d'aconseguir que no es perdi el rigor i la qualitat docent. I aquí, per això vull insistir molt en tot aquest treball conjunt que portem amb l'Agència de Qualitat, per veure realment que amb diferent metodologia docent, però que s'assoleixin els aprenentatges. Jo crec que aquesta situació ha donat situacions que podríem dir de negatives d'algun punt de vista, però també situacions positives, i també ha hagut una part molt positiva d'aquesta activitat no presencial que han tingut els estudiants.
Oriol, deies que no podíem sentir.
Sí, m'agradaria repreguntar en el sentit d'aquest cost que tenen vostès calculat, si el podria quantificar, i també quina és aquesta falta d'ingressos, és a dir, quants recursos necessiten?
Pues que està quantificat per parts, vull dir, estem parlant de bastants milions d'euros, ho tenim quantificat en diferents parts, per exemple, si quants portàtils s'han hagut de comprar a les universitats, quantes llicències noves s'han hagut de comprar, quantes estan plantejant, com han hagut d'habilitar les aules, com han hagut de fer sistemes, tota la part, diguéssim, de compra de material, de que les seves oficines de prevenció han fet, tot això està quantificat. Jo diria que de totes les universitats pues, està quantificat en bastants milions d'euros. El número concret no t'ho puc dir, si és el que vols saber, no, és que no el tinc, és que no el tinc aquí davant i no m'agradaria equivocar-me, però la quantitat sí que la tenim. I ara, per exemple, el dia 31 d'agost, tenim una reunió a Madrid per parlar realment de diners, de repartiment de diners per a les universitats.
Gemma, volies preguntar.
Sí, només no sé si ja s'ha explicat aquesta dada o no. Si el fet que s'hagin d'adoptar mesures sanitàries a les aules universitàries, això d'alguna manera ha afectat en l'oferta de places per carreres concretes? No sé si medicina podria ser el cas, o altres carreres que hagin hagut de disminuir l'oferta i que això hagi fet que alguns alumnes hagin pogut quedar fora quan en unes altres circumstàncies haguessin pogut cursar els estudis que volien. Desconec si ha estat així o no.
No. L'oferta de places, t'he de dir que en principi ha sigut la mateixa, inclús ha augmentat un percentatge en alguns centres. S'ha de tenir en compte que l'oferta de places es va treballant des d'uns mesos anteriors, vull dir, no és que ara perquè hi ha la pandèmia i hi ha un canvi, no, en el número de places. L'oferta de places ha sigut la mateixa e inclús un percentatge una mica més elevat, diria, d'alguna universitat i algunes titulacions.
Sergio.
Sí, jo feia abans la reflexió sobre l'impacte que ja sabem que aquesta crisi sanitària té també en l'àmbit social i econòmic. Jo voldria preguntar per si tenen previst un increment de beques atenent a la situació social derivada d'aquesta crisi sanitària. El pressupost és previ a la pandèmia, però precisament davant d'aquesta nova conjuntura voldria saber si, atenent aquells alumnes que, bueno, per qüestions laborals, econòmiques, familiars, els hi pugui costar més en aquest context seguir el curs, si tenen previst incrementar les beques o altra mena d'ajuts destinats una mica a pal·liar aquestes desigualtats que es poden ampliar en el context actual.
Val, mira, com tu has dit bé, l'aprovació, o sigui, la negociació dels pressupostos del 2020 va ser anterior a tot el tema de la pandèmia. De totes maneres, si recordes, ha hagut una disminució del 30% tant en tots els graus com els màsters oficials de totes les universitats. Sí que, a part, nosaltres s'aplica el que són les beques equitat que hem volgut aplicar igualment la rebaixa que se feia anteriorment. Per tant, en els nivells de renda que correspon al nivell 1 i 2, t'he de dir que són realment molt baixos, els més baixos de tot l'Estat. Així tot, des del Ministeri, perquè nosaltres els pressupostos són els que tenim i no podem fer més del que ja realment vam aprovar en el decret de preus el mes de juny, sí que s'estava parlant de fer alguna convocatòria per ajudar a aquestes rendes més baixes. I això és a nivell del Ministeri, que es va dir si es faria, però ja et dic, nosaltres aquí ja vam aplicar el tema d'equitat i la rebaixa del 30%. De totes maneres, s'ha de veure ara com es pot ajudar, voldrem fer, amb aquesta reunió que et deia de l'agost i els diners que pot haver, com es pot ajudar, en el fons, a les universitats, que l'enfocament és el mateix, per tot aquest tema de la bretxa digital que hi ha hagut, i això repercuteix fonamentalment en famílies més humils, no? Per l'ajuda amb tot aquest tema de la no presencialitat que tenim.
Josep Manel Silva.
Sí, bon dia. Bé, jo he explicat abans una mica la meva experiència personal com a docent. Jo crec que durant el confinament, efectivament, estic d'acord en que vam fer tots un gran esforç dels docents i també els estudiants. A vegades, fins i tot, diria, i conec companys, que per sobre de les nostres possibilitats, en algun cas, en persones que no tenien recursos suficients a casa, en el seu domicili, o perquè els havien de combinar. Mira, jo en el meu cas tinc dos fills també, un universitari i un que està acabant el batxillerat, pues que ens vam trobar en moments en què no teníem prou recursos informàtics, tant de hardware com de software, com per poder treballar des de casa, i ens hem hagut d'anar adaptant, no? I altres companys, doncs, que això també els hi ha passat, i jo compto en que la gent que ho necessiti, doncs, que pugui tenir aquests recursos. Però jo volia fer una pregunta molt específica sobre els estudiants estrangers, és a dir, sobre els que venen, tant estrangers com dels que venen de la resta de l'Estat de Catalunya, perquè, per exemple, jo soc professor de dos màsters, i en els dos, el 50% aproximadament són estudiants de fora, la majoria d'Amèrica Llatina, i una part important també són estudiants de fora de Catalunya. Clar, són màsters que eren presencials, estaven previstos presencials. En un d'ells, doncs, vam haver d'improvisar i reconvertir-los en virtuals. Però, teòricament, l'oferta que es manté en aquestes universitats, que, com deia, la majoria de les públiques i moltes de les privades són presencials o estan basades en la formació presencial, l'oferta que fan d'aquests màsters també ho és, i, clar, la sensació, i no sé si vostè té informació i dades, és que molts estudiants estrangers probablement no vindran, o ja no s'han matriculat, o estan dubtant, o no saben ben bé què fer, i això repercutirà directament sobre la capacitat que tenen les universitats de captar aquesta gent, i per tant també sobre els seus recursos. No sé si vostè té informació sobre com estan patint les universitats aquesta sensació de que Espanya i Catalunya són llocs en aquests moments que no són realment massa segurs des del punt de vista sanitari, i que per tant molta gent que pensava venir a fer un màster presencial, pues, o farà una alternativa a distància, o senzillament no vindrà aquí ni d'altres llocs, no?
A veure, ara les dades actuals no tenim. La preinscripció la fan a cada universitat. Llavors, sí que aquest va ser un punt important de discussió quan estàvem preparant aquest document que es va aprovar el 4 de juny, quan tota l'organització acadèmica per al curs. I llavors sí que, com nosaltres vam definir com aquesta excepcionalitat, en principi un dels acords, i es va parlar aquest punt en concret, va ser la possibilitat de que es pogués fer no presencial, fonamentalment aquells màsters que tenien un percentatge molt alt d'internacionalització, o sigui, que venien de fora. Llavors, hi ha molts màsters, i això són totes les universitats, Vull dir, quan parlem de programació parlo de les públiques i privades, exactament igual, són els mateixos requisits que es demanen, i els mateixos acords, i aprovem i discutim igual. Llavors, totes les universitats, la majoria d'aquests màsters que tenen molt estudiant de fora, diguéssim, de Catalunya, els estan fent, o la proposta era fer-los no presencials, en vistes a la incertesa. Un altre tema són els programes de mobilitat. Els programes de mobilitat són propis de cada universitat, i això, doncs, estan tant per al tema dels graus, com del màster, com del doctorat, i llavors les universitats posen els requisits del que volen i no volen fer. És possible que donin facilitats, però ja et dic, la discussió la vam tenir en la comissió, fonamentalment per deixar que aquests màsters, i algun grau també es va plantejar, d'un percentatge molt alt d'estudiants internacionals, doncs que es pogués fer tot no presencial. I per això dic, perquè els màsters i els graus estan verificats, verificats vol dir que l'ACU s'ha aprovat i ha donat el vistiplau perquè es pugui programar d'una forma presencial. I degut a aquesta excepcionalitat de la pandèmia i de la possibilitat o la incertesa del curs proper, es pot fer no presencial. O sigui que la previsió sí que era que podia haver una disminució, s'han posat tots els medis possibles i les dades concretes no les sé, perquè les té la universitat i fins al setembre, octubre, no es tanca la matrícula dels màsters. Per tant, ara estem. El que sí que ha augmentat la matrícula és de la UOC, de la no presencial, que és l'única universitat que va diferent calendari que les presencials. I en aquest cas sí que tenen un augment, tant de graus com de màsters, però ja dic, són no presencials ells.
Victòria Girona, directora general d'Universitats de la Generalitat. Digues, digues.
No, no, és que m'he oblidat de demanar una pregunta. També es va dir que es baixaven el preu, suposo que això està confirmat, el preu de les matrícules i dels màsters, crec que en alguns casos del 30%, no? Això està confirmat per aquest curs, no?
Això és el decret de preus, El decret de preus, el que tenim és una baixada de tots els graus i dels màsters en un 30% del preu del 19-20, sí. Sí, sí.
Doncs queda clar. Ara sí, Victòria Girona, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.